IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula que fa estiu, que té gust a mel, a flors, que és pura dolça. Una paraula que és poesia, on no apareixen extretes d'un poema Coll de Dama, Martinenca, Serrona, Hortella, Deiana, Cucurella, Carlina, Albacó o Figaflor. Figa és el fruit, les cames de vegades ens fan figa i figa és també la vulva de la dona. L'analogia és ben clara.
Un farmacèutic de Lluc Major, l'amo de son mut, no, no. La finca amb la major col·lecció de figueres del món. Un bon vespre d'agost te treuen a passejar en Montserrat amb un bastó entre olors de possessió, navegant per son mut nou i la mar de verda dolçor.
Fa temps que teníem ganes de visitar la finca de son mut nou a Llucmajor, un camp d'experimentació de la figa, del que té cura amb amor, perquè crec que aquesta és la paraula, el farmacèutic Montserrat Pons Boscana. Per cert, que aquesta música que sona, i ja sentiu que xerra de son mut i que xerra de Montserrat, li va dedicar, li va escriure, la va musicar un amic seu de Tarragona i mos ha servit per donar pas a la història que ara vos contarem. I hem anat avui de matí, de ves les 10, ja feia molta calor. Jo duia ueres de sol, a Montserrat un capell, que és així com ha de ser, sol, terra i el verd de les fulles de les figueres que ja comencen a donar els primers fruits. M'acostarà a editar la conversa, la deixarem fluir amb el vostre permís. Acabem d'arribar a Son Mut Nou, a Llucmajor, un lloc on jo tenia moltíssimes ganes de venir. Duim 5 minuts amb en Montserrat Pons Boscana i per part de mare, que a mi m'encanta dir el teu segon llinatge, i ja podríem haver escrit una enciclopèdia. Així que ja he connectat el micròfon, Montserrat, com estàs?
Perfecte, sobretot amb visites tan agudes com les vostres.
A nosaltres mos encanta ser aquí i ja hem entrat dins la tenda. I com que no me volia perdre res abans de començar a xerrar de figues, bé, ja duim una bona estona xerrant de figues, deies que aquí hi ha productes que ni mos podíem imaginar, quasi.
Evidentment, mira, aquí tenim l'expressió màxima de lo que és la nostra tarita, perquè evidentment tenim el concepte agronòmic, el concepte gastronòmic i el concepte identitari, que és un prioritari, no? Perquè el nostre pla de Som un Nou, el nostre projecte, és conservar, recuperar i reproduir totes les varietats, sobretot illenques, que en aquest cas en tenim 298 varietats precioses, però moltes d'elles en risc d'extinció. Però tenim tanta producció i tenim tan poques ajudes que el que fem és elaborar producte per poder compensar les pèrdues o compensar els gastos que té la finca. Bueno, en aquest moment tenim 21 productes, des de productes com pot veure vinagre de figa, vi de figa, vinagre balsàmic de figa, licor de figa, cervesa de figa, cava de figa, aiguardent de figa, estem innovant en el vermut de figa. Val. I després tenim els productes estrella, que són els productes ancestrals dels nostres padrins, que ens donen un criteri d'identitat propi, com pugui ser la confitura, les confitures, les figues seques, les figues confitades, les figues en el forn, el pa de figa, les figues seques fora en cistar. I després tenim productes innovadors, com t'he dit, que és la mostassa de figa, el xutney de figa, la rop de figa, el paté de figa i el producte estrella, que és el cafè de figa. Que el cafè de figa, enguany, hi vaig enviar el formulari per participar en el producte Eco del Sany. El cafè de figa és una verdadera meravella citada per la Montoni d'Esport de l'any 1901, que un Feigen Café venia vinc curt de la Primera Guerra Mundial, que no hi havia cafè a Àustria i Alemanya, i venien a comprar figues, els de Torre afectaven i feien un feigen cafè, feien un cafè de calcetí. Nosaltres hem anat millorant totes aquestes fórmules amb 8 varietats i llenques i feim un cafè selecte fora cafeïna, que és una verdadera meravella. Mira, per cert, ara fa 15 dies vaig anar al País Basc, que me'n van concedir un premi nacional de gastronomia a Ferret. Som un nou, un premi gastronòmic, sobretot en el País Basc. Mira per on.
Jo tot el dia cuí figues. Jo tot el dia cuí figues.
I no hem dit, bé, jo dic que érem a Som un nou, però si mos haguessis d'explicar entre les línies que Som un nou, Montserrat, és impossible entre les línies, eh? Però que hi trobam a una finca experimental com aquesta.
Perfecte. Mira, aquí el tema, com t'he dit, agronòmic, que és el tema prioritari, és pla de conservació. En aquest moment tenim 3.200 figueres, de 1.436 varietats, d'elles 298 pertanyen a les illes, que han fet una rèplica en el sector 12, que estan totes plantades dues de cada per conservar aquestes joies i la posteritat i els ancestres i els que puguen venir darrere puguen gaudir i això no es perdi. Però, clar, després els aspectes passionals, que són el concepte que la figuera ha estat l'arbre. L'arbre vol dir que aquí tenim un patrimoni històric, cultural, identitari d'un poble que no es pot perdre. Tenim totes les figueres de la vida de Jesús, totes les figueres d'estem de l'Inquisició, les figueres de la vida d'en Buda, la figuera de tots els poetes espanyols que escrivien a la sombra de la seva figuera, Miguel Hernández, García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti. Totes aquestes són figueres històriques que tenen un criteri cultural únic. Per tant, com pot veure, a part de lo gastronòmic, de lo agronòmic, és un concepte de quimera passional.
Quan dius que tenim la figuera d'en Buda o d'en Miguel Hernández, què vols dir?
Bueno, pues jo t'explicaré. Miguel Hernández escrivia avall de sombra de la seva figuera, a Oriola. Per tant, és una figuera anomenada d'en Miguel Hernández. Quan deia la figuera d'en Buda, la figuera d'en Buda, la podem anar a veure, la figuera allà on en Nirvana va tenir la il·luminació divina del budisme. Per tant, tenc el gust, el plaer i la deferència de tenir una filla de la figuera allà on en Buda va tenir la il·luminació, va escriure el budisme a vall de l'arbre de la il·luminació. Per tant, és una filla que té una història complementària de 2.000 anys. Tenim un planter de figueres emblemàtiques, que ara veuràs, i aquestes figueres són úniques, és a dir, queden aquí com es tracta per gaudir de tots els illencs i de tots els visitants que volen passar a gust de veure una cosa extraordinària.
Perquè aquí hem de venir nosaltres, però ve gent de tot el món, perquè ve gent de, bon, de Japó, de...
De per tot el món. Mira, ara vaig tenir el plaer, el gust, va tenir una visita de Dinamarca, una visita de Suècia, una gent de Califòrnia que saben de l'existència de Som un Nou i venen a conèixer les varietats. Ara, la setmana que ve, nosaltres ve una gent d'Aràbia Saudí, que ja han vingut dues vegades, que aquesta gent, a part té de voler reproduir figueres a dins Kuwait, venen aquí i són uns admiradors de la figuera de Som un Nou, però aquesta gent entén que això és un patrimoni universal.
Ara ha passat un avió per damunt dels nostres caps, no sé si l'han sentit els oients, segurament si senten les cigarres, eh? Perquè pega sol també en aquesta hora, a Montserrat se protegeix amb un capell, i ara estem davant una capsa amb figues, i jo he tingut no sé com dir-ho. No, es ple de tastar-les, sí, però anava a dir, no sé si serrada que he dit. Això són breves, no, Montserrat?
No. Han de diferenciar, perquè, bueno, han de conservar la nostra pròpia identitat. Vull dir, la breva és la figa flor castellana. I nosaltres el que tenim són figues flors. Per exemple, hi ha gent que diu, oh, jo tenc una figuera flor. No, tu tens una varietat que se diu roja. Les figues flors són herbíferes que fan dos esplets. Per tant, aquí a Mallorca tenim 27 varietats de figueres flors que són bíferes que fan dos esplets. Per tant, figuera flor és la que fa dos esplets. Després hi ha el nom de la varietat, com pugui ser la cucurella, com pugui ser la paret gelina, com pugui ser la roja jamir mateixa, la ubacó, que tenim 5 varietats d'ubacons, que tot això són varietats bíferes, figueres, flors per excel·lència, però el nom de la varietat és completament diferent. Enguany han tingut unes pulles precioses, les figueres estan precioses, carregades de figues, però, clar, estem a 32 graus avui. Normalment la figuera se'n ressent, per tant, el que feim ara és procurar de cuir tot el que podem de les flors, de les bíferes, no? I estar a l'expectativa, perquè venen molt adelantades. A l'expectativa, aquí tenim que és el meu braç dret d'aquí, i amb ella cada dia feim el recorregut de cuir tot el que podem, perquè antes, per Sant Pere en revolta en la figuera, per Sant Pere començaven les figues flors, les roges, sobretot, i el bacó. No? Pues mira, ja que tenim roja i el bacó adelantades, que ja n'hi ha qualcuna que acaba.
Mos expliques, com mos explicaves abans fora micro, com se menja bé una figa?
Si... Això és una... Mira, no puc dir la paraula, no puc dir la paraula davant dels micros perquè és forta, però mira, una figa, per gaudir d'un tast d'una figa, el gust és tactil, el gust és visual, i el gust és, després, gustatiu. Però una figa se li ha de cantar el capoll, se li ha de cantar l'hostia o l'escul, s'obri i se gaudeix de veure el que és una figa. Perquè realment, agronòmicament xerrant, la figa no és el fruit de la figuera. La figa és un envoltori, un sicònic, un envoltori carnós que encerca els vertaders pinyolets, que són anomenats aquenis, que són els vertaders fruits de la figuera. Per tant, a dins cada figa, hi ha 100 o 200, depenent de la varietat, petits pinyolets, que antes han estat les floretes d'estil llarg, femenines d'estil llarg, que perfectes de pol·linització, han anat madurant i s'han convertit en els petits fruits, en els petits pinyolets. Per tant, quan mastegam una figa, mastegam 100, 200, 300 petits fruits pinyolets interns.
No sé que no podies dir davant micròfon, però és molt eròtic, això. Jo t'escolt i és molt eròtic, això, Montserrat.
La paraula, carinyo meu, la paraula és orgàsmic.
La podem dir.
Evidentment, m'has tocat un tema un poc complicat, perquè l'erotisme de la figuera és una cosa que indueix anys ha, històricament xerrant, de la figa és la figa. Mira, hi ha dites populars que són tan precioses com, mira, les figues són com les dones, com més madures, més bones. Les figues com els amors, els primers són els millors. Hi ha tantes dites que impliquen un tema eròtic que te'l acabaríem mai.
Que està permès, dic, perquè nosaltres ho matem a les 10 del vespre i perquè aquest és un programa de paraules polisèmiques i dins la polisèmia de figa hi ha vulva, per tant, també podem parlar d'aquest erotisme, no passa res.
Exactament. Hi ha coses molt, molt curioses. Per exemple, a Mallorca, el nom identitari de les varietats se posa, normalment, la persona que el troba, Carolina d'en Carles, Cucurella, perquè fa un sicònic alçat, Bordissot, perquè ve de Bordís, però, per exemple, la comunitat valenciana, l'erotisme de la figa és puntual, és a dir, el nom de les figueres coincideixen amb un erotisme de la recheta, del pessonet, del pessonet curt, de sang de rosí. És a dir, tenen una sinonímia o una certa arrel eròtica.
Melicotó, desquilla mordó, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruits saborosos cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos.
Jo menjo la fira de la gota de la mel.
Te balla Dani, le ten sense, confabule amb la serp, sinuosament, per recórrer els camins inescrutables del plaer.
Tota la Mediterrània té una diferent textura.
Boníssima.
Ah, que sí? Mm. Jo dic que les mallorquines són les millors, les illenques, perdona. Per què? Perquè nosaltres tenim hora de sol, tenim una climatologia adequada, ara en el canvi climàtic s'incidència pot ser dolenta perquè s'incrementa amb un grau cada X anys i tot això, ho passarem molt malament. Perquè també és una circumstància que a mi, bueno, quan jo no hi sigui no hi pensaré, però bueno, vull dir, les extraccions hidràuliques avui en dia, nosaltres teníem aquí, quan vaig començar l'any 95, teníem l'aigua a 3,80 metres. És a dir, quan fèiem un cot trobàvem una capa argillosa humida, aquesta capa ha passat a 14 metres. Per tant, les figuretes moriran, totes les que no arribin a temps a que els puguen regar o que els puguen hidratar de qualque manera, o que canviïs temps. Te diré una cosa, jo som un estimador de la meva terra. Jo som una persona que ho viu, perquè quan venen gent de Dinamarca, de Tailàndia, ara van venir una gent de Tailàndia i tot això, quan se'n van d'aquí, és com posar una pica en Flandes. Se'n van enamorats d'un altre tema que no és turisme, d'un altre tema que no és un patrimoni extern. Aquí se't donen compte de les arrels, de l'identitat de les persones i de la que un estima el seu projecte i la seva terra, que evidentment ho diràs quan algú se'n riurà de dir, mira, aquesta serra de Figueres com si fos... Pues, la Figuera és una part, l'arbre que ha format part de la nostra vida, de la nostra identitat, el pa dels pobres i el postre dels rics durant molts anys.
Mentre xerràvem amb Montserrat Pons Boscana, hem vist una lota que venia de caminar per el camp de Figueres. És n'Andrea.
Tu hables un poc en portuguès.
Hablo portuguès, però entendo un poquito de mallorquín.
Bueno, ella va venir un dia que va conèixer el projecte de Som Nou i ja de tot d'una ja m'ho va tocar la fibra. Perquè coneix les Figueres i, a més, comparteix una cosa amb nosaltres, i és, com t'he dit, l'estimació a la nostra terra, malament siga portuguesa. Ella entén que això és un patrimoni de tots i jo el deixo d'anar a menjar figues, de conèixer la història, de saber la identitat i de compartir aquella idea 12 minuts després de relat o que mos ve i mos diu he trobat aquesta, he pensat aquesta. I és una, realment una admiradora modèlica.
Es que es la experiencia siempre muy agradable y relajante. Esto oído que oímos de los animalitos y también cuando vas por las higueras ver todos los colores distintos que tienes. Cuando lo abres y ves la color dentro, unos son húmedos, otros secos, o disfrutar, es realmente una conexión con la naturaleza que me da mucha paz. Para mí, si puedo, cuando abre, yo baño luego y estoy aquí hasta el final de la época y si pudiera estaría aquí todas las semanas porque... Es una experiencia muy relajante. Yo conseguí coger unas 6 variedades de roja, blanca, y inicialmente estaba como, las voy a llevar conmigo, pero conforme voy caminando, una sombrita, disfruto de una higuera, y la abro, y la como y digo, ¡ay, está tan bueno! Pero más con este sonido, es distinto de saborear en casa.
¿Has encontrado esa roja blanca?
¡Ah, estaban tan buenas!
¡Buenísimo!
¡Qué buenas!
Una variedad de campos.
¿De campos? Mm. ¡Ay! Es lo primero sitio que conocí cuando llegué a Mallorca.
Yo creo que las hueles. Esta es una expresión de una figa basiva. ¿Ves? Está unida, ¿eh? Tiene un solo peciolo y dos ostiolos. I això se diu figuera basiva, el que en mallorquí deim també malabasiva. I ara veràs l'interior. L'interior no està poguinizado. Ves les pequeñas florecitas, aquí se veuen perfectament, precioses. veus, les floretes?
Eh? Sí, sí, perfecte.
Pues no estan pol·linitzades. Per tant, no hi han induït a maduració, per tant, la figa no arribarà mai a madurar.
Ara entenc quan deies les flors, són flors.
Sí, són floretes. Aquí se veuen perfectament, quina preciositat. Sí. Ràstima que jo dient no ho puguem veure. Sí. Però veus, floretes femenines d'estil llarg. I els petits pinyolets de damuntes d'això se converteixen en sos aquenis, en ses petites semilletes, que són els verdaders fruits.
I cada un d'aquestes figues ha d'estar pol·linitzada una a una, com a...
Sí, sí, evidentment. Depèn de sa varietat. Si és una varietat que necessita pol·linitzar, tipus birna, necessita un petit bitxet, que és el blastòfago, que és un petit insecte que pol·linitza l'interior de ses figues femelles. Nosaltres, gràcies a Déu, les figues són partenocàrpiques, per tant, no necessiten pol·linitzar.
La verdad que tengo aprendido mucho con señor Monserrat. Es una persona muy bonita por dentro también.
Mira, aquí estem davant la Black Mission. Això és la figuera que se'n va d'oprar a Juniper Serra, Califòrnia. Aquesta és la figuera del primer... Allà on es van fer els primers Jocs Olímpics d'Olímpia. Això és la figuera de Miguel Hernández, la figuera dels poetes. Aquella de darrere és la figuera del Monte Calvario, allà on van crucificar Jesús, està a uns 100 metres d'allà on varen crucificar Jesús i s'anomena Higuera del Monte Calvario. Aquí tenim una figuera d'Uppsala, de Suècia, que això és la mare de totes les figueres, és una ficus pedra originària d'Etiopia. Aquesta figuera, la varietat, pot tenir 1 milió d'anys. Aquesta, que això és una passada, que està la vaig dur personalment d'Egipte, això és la figuera de la Sagrada Família, Marian Sacharet Victory, i és una figuera adorada pel cristianisme. Mira, aquesta altra figuera, això és una figuera, una ficut superba, que és de Malàcia i d'Indonèsia, i ara veuràs la figuera d'en Buda, que és preciosa, que és una figuera, aquesta sí que la me varen dur del Nepal, però directament del monestir, allà on està plantada la figuera, mare d'allà on en Nirvana va tenir la il·luminació divina del Nirvana. Mira quina preciositat. Unes fues acorades com un co.
Tu estimes aquest lloc?
L'enamorament és una cosa, la passió és l'altra. Jo, totes les 3.200 figueres que tinc aquí són 3.200 filles que els he parit, els he donat vida, els he formades i encara els mantinc.
Què li darem en el noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Li darem panses amb unes balances, li darem figues amb un...
Gràcies, Montserrat Pons Boscana, per la visita d'avui. Les portes de Som Mut, per cert, estan obertes a les visites dimarts, dijous i dissabte de 8 a 1, per si voleu experimentar tot el que hem contat avui.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és història. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
A Vivetres Ràdio, entre avui i demà.
A tocar sola i fent-nos companyia cap a la part de migdia Formentera ens clou la mà i entre ribera i ribera amb un rosari partit d'illots que treuen el pit resta la mà presonera de raça del mariner íntim quintal de les illes, blau laberint de cruïlles que doble costa reté.
Formentera breu i dura, creuada de l'oratjol, estesa davall el sol en una tarda madura. Nui esquerpla Formenter, nemeres i roca viva, sense defensa on es priva, mossegada del febrer, la sabina zenital, el foc i la terra estreta, una carretera dreta, estany, sabines i sal.
Hi ha una dita popular eivissenca que diu: no conec menjar més exquisit al paladar que les figues fresques, seques o anisades. Figues, el fruit d'un paisatge, el de les figueres estalonades, sobretot a Formentera. Aquests arbres frondosos creixen en extensió gràcies al suport d'uns pals que es van col·locant estratègicament. Figueres estalonades n'hi ha moltes, però només una amb el nom de Na Blanca d'en Mestre. Està situada a prop de la carretera de la Mola, és un exemplar centenari, protegit com a arbre singular. Ocupa una superfície de més de 350 metres quadrats i es recolza en uns 140 puntals. Aquests arbres han inspirat arquitectures i arquitectes com en Marià Castelló. Marià Castelló, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Que bé tenir-te avui, que parlem de figa. Si a tu te dic figa, que és la paraula que han triat per al programa d'avui, es cap se te'n va directament a Na Blanca d'en Mestre?
Sí, és una de les referències que me vendrien primer en cap, sí.
Però Formentera és una illa de molta figuera, també, eh?
Sí, és un lloc on aquest arbre fruiter té un arrelament tradicional i molt extès. De fet, havia estat un dels arbres més conreats a la nostra illa. I sí, és una part del nostre patrimoni.
Uh-huh. Jo parlava de Na Blanca d'en Mestre perquè sabem que en Marià té vinculació professional, emocional, crec que familiar, tu ara mos ho expliques, i és aquesta figuera estalonada que necessita d'aquests suports per poder seguir-se fent gran. Com mos la definiries per qui no la conegui o se la pugui imaginar o mos estigui escoltant i tot d'una vagi a cercar Na Blanca d'en Mestre, aquesta figuera meravellosa que hi ha a Formentera? Com mos l'explicaries?
Ho podríem definir com una mena de sala hipòstila, una arquitectura que és capaç de sorgir de la mà de sa natura i de sa arquitectura. De sa natura perquè, òbviament, és un arbre, i de sa arquitectura perquè sense secció humana s'has fet d'estalonar, d'afegir aquests puntals al voltant de s'arbre, segons aquest va cresquent. És l'única manera que, primera, es podria extendre tant en superfície. Estem parlant de que una banca d'en Mestre té 310 metres quadrats, aproximadament, de superfície, i també capaç, diguem-ne, de sobreviure, perquè si aquestes, sense aquests suports, s'arbre en secció desvent podria arribar a, diguem-ne, a girar i a col·lapsar i, per tant, morir, no? I, per tant, parlant d'una intervenció pues, que es complementa, no? Sa pròpia naturalesa, s'arbre amb secció humana.
Uh-huh. Tu ets arquitecte, aquí també hi ha molta arquitectura, no? Vegetal, podríem dir, però hi ha molta arquitectura.
Sí que n'hi ha molta, i de sa bona, en el sentit que és una arquitectura popular, un saber anònim, una mostra més. Quan parlem d'arquitectura popular, quasi sempre parlem o ens imaginam, no? Ses cases pageses, l'arquitectura que sense arquitectes, no? que ens transmetia de pares i a fills, de diferents generacions. No? Poques vegades, tal vegada, pensaríem en aquest exemple d'Ana Blanca de Mestre, que l'Ana Blanca de Mestre és el referent més important, és el cas més desenvolupat, però n'hi ha moltes d'altres que també tenen una superfície important i que inclús en el passat n'hi havia hagut de més grosses, segons m'han comentat. Les persones majors de Formentera que les havien conegut, no?
Que aquesta és una tècnica específica de Formentera? És una tècnica exportada, importada? Perquè, per exemple, a Mallorca se veu poc aquesta figuera estalonada.
Sí, jo crec que a Eivissa també n'hi ha d'exemples similars, però podríem dir que Formentera, per la seva topografia, que és molt plana i on els vents són forts a l'hivern i per tant, el sabre només pot créixer en horitzontal, no cap a dalt, és una conseqüència intrínseca, no? de sa topografia i de sa singularitat geogràfica de Formentera.
Uh-huh. A tu t'ha inspirat també construccions, aquesta arquitectura de figuera estalonada?
Tal vegada de manera indirecta sí, perquè al final estan parlant de que el fet d'estalonar resol molts de problemes, no? que moltes vegades el que li passa a l'arquitectura, no? que amb un gest ha d'afrontar i resoldre moltes coses a la vegada. No? I en el cas d'Ana Blanca de Mestre i de les figueres, de la construcció de les figueres a Formentera, passa el mateix. En el moment que estalones, d'una banda, permets que s'edifici, o sigui, que s'arbre pugui créixer molt. No? Per l'altra banda, generes ombra i és el refugi de les cabres i les ovelles que pasturen per allí. Però a la vegada estàs elevant la seva copa i fas que ses cabres i ses figueres no hi puguin arribar en aquesta cota, no? en aquesta altura, i menjar-se els fruits. Però a la vegada, aquests suports, a part de créixer, fan que creixi l'arbre, fan que la persona o els pagesos puguin transitar per damunt d'aquesta estructura, diguem-ne, i arribar a cotes més elevades de l'arbre i, per tant, arribar a collir el fruit de bandes que estan a un... no hi podrien accedir, diguem-ne, de s'enterra, no? Per tant, està resolent moltes coses amb una cosa aparentment insignificant, que és posar uns puntals, que són bueno, que són suports, i després també uns elements horitzontals a moda de jàsenes que van creant diferents perxades, no?, que se li diuen aquestes crugies estructurals que van cresquent principalment de centre, d'estronc cap a migjorn, que sempre tenen una extensió major cap a mitjorn, perquè és cap on pot créixer més. No?
Uh-huh. Fantàstic, que bé. I que ben explicat, hi ha alguna vinculació familiar en sa figuera i en Marià Castelló?
Directe, no. Sa persona que fins ara que està a la seva finca i que se n'han cuidat és en Joan Mestre, que és una persona vinculada a sa meva família perquè... és mestre de mal nom, diguem-ne, de nom de casa, però també ho era mestre d'obres i havia fet obres pas de casa, pues, ampliació de casa, de la casa dels meus pares, i era algú que tenia molt d'amor per la seva professió i, evidentment, pel camp, no? I va ser fruit d'aquesta proximitat que el 2006, quan dos companys meus que estan a Barcelona, en Víctor Rahola i en Stefano Cortellaro, em varen plantejar fer un article, no?, per una revista d'arquitectura molt important, que és Quaderns d'Arquitectura, del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona. M'ho vàrem proposar, vaig pensar que seria fantàstic, no?, gratar una mica, arribar fins a aquesta persona i que ens expliqués aquest llegat, no?, de tantes generacions, i com estan parlant que aquest home ara deu tenir uns 80 anys i que quan ell va néixer Sabra ja tenia 20 i pico, no?, vull dir que té més d'un segle de vida i que ha arribat fins als nostres dies, no? I tornant en aquesta figura d'en Joan Mestre, també era molt polit veure com les diferents perxades, les diferents, diguem-ne, jacen conformant aquests anells que permeten que vagi cresquent Sabra. L'últim d'ells és una varilla de 20 mil·límetres, una varilla corrugada d'acer, no?
Sí.
I era molt polit veure com Sabra no només mos parla de, diguem-ne, de seu creixement i de la seva superfície, sinó també de com ha canviat Silla, sistemes constructius i la matèria amb la qual s'executen aquestes perxades, no? Mm. També és veritat que aquesta última perxada recull les rames més primes de Sabra, no?, aquelles que requereixen de menys necessitat o tenen menor necessitat estructural, no? Però en el fons és una manera molt poètica, no?, d'expressar el creixement de Sabra i la pròpia tectònica, no?, de l'edifici.
Que bo. I ja t'hem de dir adeu, agraint-te que hagis passat aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Dos dubtes. Aquests estalons són de Sabina, no?, habitualment?
De Sabina, d'Ullastre, a vegades inclús de Pi, alguna branca, però jo diria que Ullastre i Sabina són els que més resisteixen i els que més sovint es fan servir. També és veritat que la tècnica d'estalonar requereix d'un manteniment, d'anar-los reubicant, de les parts que s'empotren en el terreny, doncs tallar-los quan es podreixen i a vegades col·locar-los una pedra. És una tècnica que ha d'estar viva perquè l'edifici, en aquest cas Sabra, està viu i, per tant, segons va cresquent, s'han de reubicar, s'han d'afegir i és tot un art.
Totalment. I lo darrer que te deman, que m'han contat, i no sé si té a veure també amb el que te pogués haver contat Joan Mestre, que quan algú se casava se posava un estaló nou a sa figuera. Això, antigament?
A vegades, cert. Si t'he de dir la veritat, ho ignoro. És molt polit i m'agradaria que fos així, però no t'ho puc corroborar perquè no ho sé.
Vale, doncs quedarem amb aquesta idea que m'han contat i que pot ser certa. Escolta, Maria Castelló, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i haver-nos atès per parlar d'aquesta meravella de Figuera Estalonada. Gràcies.
Gràcies a tu, Araceli. Que vagi molt bé.
Visca una illa tranquil·la que, com totes les illes, la roda a la mà. Gent de pell forta i cremada pel sol i la terra i que tot mos han dat. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar. Visca Formentera, allí he nascut jo. La terra que en primavera venen a orenelles, venen d'emigrar. Visca Formentera, allí he nascut jo. La terra que en primavera venen a orenelles, venen a niuar. Visca una illa tranquil·la que com totes les illes la roda a la mar. Visca una caseta blanca coberta de taula que en su temps va aguantant. Visca una illa tranquil·la que com totes les illes la roda a la mà. Gent de pell forta i cremada pel sol i la terra i que tot mos han dat. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Que si no véssit per les figues,
A Formentera, en la guerra, s'haurien mort molts de fam. I en les figues menjaven, i les figues seques eren menjades pobres i els postres els senyors. Llavors vivíem sense sous. Llavors només treballàvem per menjar. I ara treballem per lujos, per capritxos, i lujos, i les vacacions, i coses d'aquestes, que llavors no s'hi treballava.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ja surt el sol i encara no hem arribat. Es pon el dol i un pardal ens ve saludar.
Arribem al final del capítol en ganes d'estiu. Agraïts pel dia d'avui i per les persones que ens heu acompanyat. Per agost segur que tornarem a xerrar de figues, si no abans, per celebrar, entre d'altres, les festes de sequer de Lloret de Vistalegre. Però de moment, i abans de que les cames ens comencin a fer figa, que encara no han sopat, baixarem barrera amb un músic i filòleg tocador de guitarró que ha triat les figues d'un altre paner.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Joan Carles Villalonga, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies per venir. Avui hem triat una paraula que crec que te serà molt familiar, figa. Si te dic figa, Joan Carles, que te venes cap primer de tot.
Moltes coses. Bueno, primer de tot, el grup del qual form part, que és Figues d'un altre paner, que clar, té la figa en el centre.
Sí. I quina frase més xula i quin nom més hermós per un grup. Com se vos va acudir?
Bueno, perquè érem un grup que tenien ganes de fer així una cosa nova, perquè sí que s'havia, sempre s'ha innovat molt en la música tradicional, no? Portar diferents perspectives musicals des de diferents àmbits i des de diferents estils musicals, però no se n'havia fet gaire revisió literària, diguem, lletrística. I descobríem que les cançons tenen, moltes cançons tradicionals tenen un component de gènere molt, molt marcat.
Sí.
És a dir, que les dones sempre surten molt malparades, moltes cançons, s'arriben fins i tot a produir feminicidis en diferents cançons, com un qui no vol la cosa, deixant de banda totes aquestes parts més de, bueno, de deixar la dona en un lloc més secundari o senzillament se'n fa befa. I bé, això requeria, pensàvem, una lectura, no? I la figa bueno, representava tot això.
Val, i li donar una repensada, podríem dir, en el llenguatge popular, no? Però sense deixar de banda, per suposat, la música. És a dir, vos fixeu sobretot en la lletra, no?
Sí, bé, també hi ha una revisió musical, des de respectes a tradició, i, però portant molts elements de diferents estils, però que conflueixen en el producte musical. Vaja.
I en aquestes figues d'un altre paner, que exactament, figues d'un altre paner vol dir qualitat, no?
Sí, és a dir, quan algú xerra d'una cosa però passa a anomenar una cosa que no té a veure,
sí,
no, es diu aquesta expressió de dir, bueno, això són figues d'un altre paner, sí, com dient, saps, una altra cosa, no va amb aquí. Mm. I nosaltres volíem reivindicar de dir, no, sí que n'han de parlar. Per tant, són figues d'un altre paner i som diferents, però parlem-ne, no?
Val.
I d'aquí venia tot això.
És a dir, està dins el conjunt, però en aquesta banda d'aquí.
Exacte.
I això feix. I sou un grup també amb molta connexió, molt divers, que això també passa en el panorama musical en general. Cadascú veniu d'una trajectòria d'un grup i feix una cosa diferent juntant-vos amb un projecte nou. En aquest cas, Figues d'un altre paner.
Exactament.
Perquè tu veus...
Ve sí,
això te demanava. Per exemple, hi ha una Marta Elca, mallorquina, que ve del món de jazz, tu de Salvaída, no? De Menorca, vull dir, sou diferents grups, encara que crec que hi ha connexió també familiar entre vosaltres, no?
Sí, bueno, de fet, dels components n'hi ha tres que són família.
Exacte.
Hi ha Anabel, que és la meva germana, que s'ha de seguir terra, i bueno, és darrere la majoria d'arranjaments del grup. Jo, que som vocalista i sones guitarró. Nauba, que és la nostra neboda, que és jove, té una veu amb molta projecció. Na Marta Elca, que dins el món del folk ha destacat sempre a Menorca, a Mallorca especialment, i amb una gran projecció. En Manel, que toca el baix, i sí que ve més directament del món de jazz i aporta aquesta visió. I en Juan Flores, que és de Barcelona, i he tingut molt de contacte, sobretot amb el món de la percussió flamenca, ibèrica, que també hi aporta una altra visió molt diferent.
Que bé. I esteu contents dels anys que duis, perquè crec que des de 2020, no?, més o manco, que vareu unir, vareu posar en marxa aquest projecte, i fins a dia d'avui, com està anant?
Bé, estem contents de resultats d'un dels discos darrere i amb intenció de seguir endavant i de fer sempre passes cap endavant.
Que bé. I què teniu previst ara? Si vos volem escoltar en directe, hi ha alguna cosa, algun bolo previst?
Bueno, a Mallorca venim a Pollença. En el Festival de Pollença, que es farà a final d'octubre, i a Menorca som a Lítica, un concert en un espai preciós, unes pedreres que serveixen d'escenari a un festival, i aquest festival, clar, li han indicat que tots els concerts que eren a Menorca quedessin eclipsats, diguem, de fet, fent només aquest concert especial a les pedreres en aquest espai, que serà molt especial dins el dia 10 de setembre.
Que bé, ho és, perquè és vera que és un lloc especial. Imagina que segons aquí on tocau també s'agafen una altra dimensió, fins i tot, les cançons, no?
Sí. Jo crec que tu serà... De fet, hi ha unes quantes figueres esponeroses dins la pedrera. Vull dir que veure les figues d'un altre paner dalt l'escenari i envoltant l'espai estarà molt bé.
Molt bé. I escolta, i ser illenc també marca, no?, s'hora de fer música.
Sí, és evident. La música que mos envolta té moltíssima relació amb el tronc de la música catalana en general, no? D'aquí ve que aquesta relació amb romansos i amb tota la tradició, però és una manera molt... Sa illenca és una manera molt especial d'haver acceptat i modificat tota aquesta tradició. Sí, i veu de tot el Mediterrani. De fet, les harmonies de fandangos i de jodat són fàcilment assimilables amb harmonies del món andalusí, del món del flamenc, del nord d'Àfrica. Vull dir que tot això supura.
Uh-huh. I tant. I tu ets veu i guitarró dins Figues d'un altre paner. Quan t'hi enganxes en aquest guitarró, aquest so i aquesta manera de tocar tan especial?
El guitarró a mi m'agrada molt. És un instrument amb molt de caràcter, que sempre està present en els grups tradicionals, menorquins i mallorquins també. I amb Subaida, que és un grup que van tenir molta trajectòria fins que va acabar, no? Des del 98 fins al 2000, crec que va ser 2013-14, no me'n record prou bé, vaig assumir aquest paper d'agafar el guitarró i donar-li una volta que tingués és presència dins el grup. I sí, m'agrada molt. És un instrument amb molt de caràcter.
Que bé. Tu has estat dins el grup de rock, no? Espina. Vull dir, sí. Aquesta versatilitat de poder fer rock, poder fer música tradicional, poder fer folk, això vol dir que estimeu la música 100%.
Sí, és evident, perquè la música es diu molt, no?, que és un llenguatge universal, a vegades sí. Pot ser un tòpic, sí. Però és cert que té molt de sentit. Sí. La música l'hauríem d'entendre un poc en fora dels estils, sí. I que és viscuda en si mateixa. Uh-huh. I quan ens dediquem a fer música d'arrel, en figues d'un altre paner, la fèiem amb ple respecte i sense necessitat d'haver d'estar pendents de si li afegim no sé què d'electrònica o no sé què de no sé què per ser més moderns. Música en si està ben feta, no entén de ni de límits ni d'estils. Entén d'amor, de passió i de coneixença.
Que bé. I de tot això crec que en aquest programa avui n'hem parlat molt. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure, Joan, sí. Per qui mos escolta, quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa una persona com tu abans d'anar a dormir, Joan Carles, algun costum?
Bueno, primer de tot, dormir petit, no? Que sempre es dorm amb un conte i una cançó. A vegades són dos contes, a vegades són dues cançons, però bé, clar, ja mos ambientam en aquest sentit. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina. Vull dir que mai hi ha un ritual molt fix, depèn del dia, de si ja manco feina, de si estem molt cansats, i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
Que bé, sí. Aquest està en el número 1 d'hàbits, i és un hàbit molt saludable abans d'anar a dormir, llegir una micona, eh, que sí?
Sí, és saludable.
Sí, sí. Idò, nosaltres també tenim un costum que és demanar-vos una cançó per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
Mira, jo havia pensat aprofitar, ja que parlant del grup, per una cançó que es diu Lileta Lilà, de Figues d'un altre paner, que és una de les cançons precisament que en Martí, que és el lot petit, que quan vol anar a dormir vol sentir. I com que és una cançó que també s'utilitzava com a cançó de bressol i té una significació que té alguna cosa a veure amb la figa que estem tractant avui, perquè Figues d'un altre paner intenta fer una revisió d'aquests temes de gènere, i Lileta Lilà era una dona que fuig amb un soldat perquè vol fugir de sa presa, no? De ser a casa, que son pare i sa mare l'han de marcar sempre segons allò que fa, i l'única manera que tenien les dones a vegades de fugir de ses imposicions era casar-se amb algú, no? I fugir de casa. Uh-huh. I mira, entre cançó de bressol, però sense oblidar aquella necessitat de sobreposar-se, hi ha aquesta cançó, que molt
bé,
tendra.
Que bé, Lileta Lilà, i li dedicam a en Martí, si mos dones permís.
I tant, i a tothom que mos escolta.
Perfecte, Joan Carles Villalonga, Figues d'un altre paner, moltíssimes gràcies, vos escoltam.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
On vas, Catalina, Talila, Talila? On vas, Catalina, t'aprendre de brodar? Broto una camia, Talila, Talila. Broto una camiata i un mocador de mocar. Quan sa mare vingué, Lileta Lilà. Quan sa mare vingué, nanina, no trobar. Se'n va per cas veïns, Lileta Lilà. Se'n va per cas veïns, si l'han vista passar. per aquí n'ha passat una lila de lila. Per aquí n'ha passat una que amb un soldat se'n va. Se'n va. Ai, ai, ai.
Ai, ai, Catalina,
Catalina, Talila,
Talila.
Ai, ai, Catalina, ta mare et mirarà. Ja direu a mo mare lila talila. Ja direu a mo mare que a casa no vull tornar.
No vull tornar.
La 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 lila talila.
Yeah.